Bona musa.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Cugat Mèdia seguim aprofundint en el debat sobre l'ús dels mòbils per part dels adolescents. FOMO són les sigles en anglès de Fear of Missing Out, és a dir, la por de perdre's el que està passant. Això s'ha convertit en lema de vida per a molts adolescents, fins al punt que la necessitat d'estar amb el mòbil en tot moment és incontrolable, afectant fins i tot l'horari lectiu. Així, el jovent usava aquests dispositius furtivament, sota la taula, entre els llibres o al lavabo. El curs escolar 2024-2025 ha començat amb la prohibició total dels mòbils a les escoles, mentre que als instituts es permet per a usos educatius. Cugat Mèdia ha parlat amb dos estudiants per conèixer com estan vivint aquesta mesura. Asseguren que en el mòbil ho tenen tot. L'estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, Joan Gimeno, apunta que el següent serà sobre les xarxes socials.
Jo crec que ho tenim també perquè com no mirem la tele, és una de les poques maneres d'informar-nos nosaltres, que és per xarxa social. Però les xarxes jo crec que és l'únic mètode així com a la mà que tenim nosaltres, que és més amigable per nosaltres de poder informar-nos del que està passant.
Tot i això, reconeix que aquestes tenen un component addictiu.
La curiositat i la dopamina que et produeix al entrar a Instagram i veure Reels, que és una cosa absurda, però que tu agafes, comences a escrollejar i és com que et calmes, et tranquil·litzes, saps? Està dissenyat així.
Són conscients que d'aquest component addictiu l'estudiant també de segon de batxillerat al Liceu Politècnic Pedro Cerdán, juntament amb els seus amics, han pres mesures. Sentim-lo.
Hem fet la política de que, mira, quan ens veiem, res de mòbil, res de res, tots els mòbils apilats o no portes el mòbil.
Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, un de cada tres alumnes de quart d'ESO utilitza el mòbil més de 3 hores al dia, o va utilitzar el mòbil més de 3 hores al dia l'any passat.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat de Sant Cugat s'ha estrenat aquest divendres amb la constitució de la Secretaria Tècnica de l'Òrgan i la creació d'una comissió de treball específica per a la formació professional. L'acord, que havia quedat aturat pel canvi de govern des que es va signar al març de 2023, s'ha reemprès aquest divendres amb la celebració d'una sessió plenària en la qual han participat els principals agents socials, econòmic i econòmics de la ciutat, així com els representants signants del pacte. Bernat Picornell és el primer tinent d'alcaldia.
Al final no es tracta tant doncs, que la gent tingui feina o no en tingui, que evidentment volem que en tinguin, sinó que la que tinguin també sigui digna i de qualitat. Per tant, doncs, entenem que són unes polítiques, una aposta doncs, de treball doncs, pel conjunt de la ciutadania.
Així, la comissió, que s'ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària, respon a la necessitat de millorar la capacitació de les persones treballadores i oferir respostes adequades a les demandes del mercat de treball, facilitant la inserció laboral, especialment entre els joves i els col·lectius més vulnerables. I la xarxa de dones empresàries de Sant Cugat, la XDESC, i l'associació LININ Barcelona han començat a col·laborar per enfortir els llaços i créixer conjuntament. LININ és una comunitat de dones professionals que va néixer als Estats Units i que s'ha expandit arreu del món. Rosa Feijó, membre de la Junta de la XDESC, explica a Cugat Mèdia per què han signat aquest acord.
Vam decidir fer un acord de col·laboració perquè tenim molts objectius en comú. Al final, tothom, les dues associacions, el que pretenen principalment és visibilitzar a la dona professional i donar-li doncs, una xarxa de suport.
LININ funciona amb cercles autònoms per temàtiques concretes i a Barcelona n'hi ha 31. D'aquests, actualment, n'hi ha un a Sant Cugat, des del 2019 anomenat Sant Cugat MAMS.
El cercle de Sant Cugat, la temàtica diríem que és de les mares treballadores expats. Com que aquí a Sant Cugat hi ha molta gent que ve de fora, és una manera de que aquestes dones se sentin acollides a la ciutat.
I en què consisteix exactament aquest acord? Doncs faran jornades conjuntament que els permetrà arribar a més gent i faran créixer la comunitat de dones empresàries. La xarxa també els cedirà a l'ININ, el despatx municipal que tenen en l'antic ajuntament a la plaça de Barcelona, i es cediran, entre elles, expertes quan una o altra entitat organitzi alguna xerrada. El govern de l'EMD de Valldoreix ha tornat a acusar, un cop més, el fet que és l'oposició qui té la majoria a la Junta de Veïns. La sessió plenària ordinària d'aquest dijous ho ha posat de manifest amb la proposta de l'executiu de pujar-se el sou un 2% que ha quedat rebutjada amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Es tracta d'un increment que es justificava per fer front a la inflació conseqüència de les guerres d'Ucraïna i Orient Pròxim. Que sí, que s'ha aplicat, en canvi, al personal de l'EMD amb els vots a favor del govern i de Junts i amb l'abstenció dels populars i la negativa de Vox. El cartipàs i la dotació es va aprovar el juliol de l'any passat amb l'abstenció de Junts. Això ha provocat una picabaralla dialèctica entre el vocal portaveu de Junts, Bernat Gisbert, i el vocal d'Economia, Ramon Segura. Escoltem-los.
Com diu la dita aquella, o todos moros o todos cristianos, és a dir, no podem només aplicar el que a nosaltres ens interessa perquè governem i ja està, al final del consistori som tots.
El que ara, com diuen tots els moros d'un cristiano, sí, però hi ha gent que té paraula i hi ha gent que li costa a vegades a complir. Això és un pacte que es va fer de cartipàs i que ara alguns se'n desdiuen.
La debilitat del govern, Valldoreix Plural, Esquerra, PSC i CUP, a la Junta de Veïns s'ha tornat a posar de manifest amb la moció que Vox, amb el suport de Junts i del PP, i la negativa de l'executiu, ha tirat endavant per estudiar les llicències urbanístiques pendents de resolució. Amb el text aprovat, l'EMD haurà de disposar d'una comissió amb els portaveus dels grups municipals per escurçar terminis i posar sobre la taula la possibilitat d'externalitzar el servei.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'art de Quim Manresa torna a Sant Cugat. El fotògraf, establert a la Floresta, inaugura aquest dissabte a 6:45 de la tarda l'exposició Bajo el Quinqué, a la nau central del Marc Antic, en la tercera edició del Marc Antic de nit. La mostra és una crònica d'una nit de 1989 als voltants del Camp Nou, quan l'avinguda es va convertir, en paraules del mateix artista, en el bulevard del sexe. De tot plegat, n'ha parlat Manresa i el comissari de l'exposició, Pep Bernils, al magazín Faves Comptades.
Quan Barcelona va ser enumerada dels Jocs Olímpics, els travestis i transsexuals i tal de mig món van arribar aquí a Barcelona i es van instal·lar a l'arreu del Camp Nou, no? I llavors l'Ajuntament ho va prohibir, llavors és una nit que vaig conviure amb tots ells, no? Vull dir, el trànsit que havia en tota aquella avinguda, no? Serà el bulevard, en aquella època, el bulevard del sexe, no? Vull dir, havien cues de cotxes, vull dir, demanant serveis, era brutal.
L'exposició, comissariada per Pep Bernils, es podrà veure fins a finals d'any a la nau central del Marc Antic. I fem una repassada al programa perquè del Teatre Auditori, perquè el programador cultural Gerald Fanon ha revelat els detalls dels pròxims espectacles que acollirà el Teatre Auditori de Sant Cugat, el magazín Faves Comptades. La programació promet una àmplia varietat d'espectacles que abastaran diferents disciplines artístiques. Entre les propostes més rellevants, Fanon ha destacat diverses produccions teatrals, musicals i de dansa que arribaran a l'escenari santcugatenc. Aquest divendres, per exemple, 27 de setembre, és a dir, avui, es podrà veure la comèdia El favor, de Susana Garachana, la comèdia de l'any de la temporada a Barcelona, segons el mateix programador. Aquest cap de setmana també es podrà gaudir de la música clàssica amb la cinquena de Mahler de la Franz Schubert Filharmonia. La Setmana de la Gent Gran comença aquest diumenge i s'allargarà fins al dissabte 5 d'octubre, amb una programació que inclou xerrades, concerts i més propostes. Coincidint amb el Dia de la Gent Gran, dimarts vinent, 1 d'octubre, tindran lloc els actes centrals amb la caminada popular, les olimpiades entre residències i la representació teatral. Amb el lema Compartim la vida i ens cuidem mútuament, les activitats se celebraran a la plaça de Barcelona, l'Ateneu i la plaça de Lluís Millet. Els casals de Mirassol i Valldoreix i la llar d'avis de la parròquia i la Casa de Cultura també acolliran alguns actes. Així, aquest diumenge es donarà el tret de sortida amb el concert de rock a les 6 de la tarda a la plaça de Barcelona amb l'actuació del Cugat Group. Dilluns vinent serà el torn de la classe oberta de l'esport a l'Ateneu i de les finals de les Olimpiades entre casals. I Laia Font s'acaba de jubilar després de 41 anys al servei de la Secretaria General de l'Ajuntament. Els companys de Font la van voler acomiadar com es mereix i li van organitzar una festa al celler cooperatiu per agrair-li tota la feina que ha fet al llarg d'aquestes 4 dècades. El mateix alcalde fins i tot li va dedicar unes paraules al ple de juliol. Font recorda al magazín Faves Comptades que als seus inicis a l'Ajuntament, els canvis als quals s'ha hagut d'adaptar al llarg dels anys i algunes altres anècdotes. Escoltem-la.
Recordo el secretari que em va trucar un, no sé si era un dissabte o un diumenge, que em va sorprendre molt la trucada, i era per demanar-me si podia anar a treballar l'endemà, em sembla que era un diumenge, perquè havia mort en Jaume Tubau, i bueno, va ser, és un dels moments així més tristos, no? Perquè era una persona molt, molt estimada. I...
Pots recuperar l'entrevista sencera a Laia Font a la web www.cugat.cat. I passem ara als esports, perquè l'Ajuntament ha fet una recepció oficial als esportistes olímpics santcugatencs dels Jocs de París. Aquest passat estiu, Bruno Font, Júlia Estrapato, en hoquei herba, Jael Bestué en atletisme i Txell Mas i Paula Ramírez en natació artística, de les quals van aconseguir la medalla de bronze. Bestué i Mas, que no han pogut assistir, han enviat un vídeo, mentre que els esportistes presents han explicat la seva experiència als Jocs. Tant les autoritats com els esportistes han valorat la capacitat esportiva de Sant Cugat i l'esforç d'arribar a l'esport d'elit. Ramírez ha explicat el patiment de les competicions a París.
Estic molt orgullosa d'aquesta medalla, no només per la competició, que va ser molt dura, no? Els dos primers dies els recordo molt durs, físicament i mentalment, molta pressió i molt cansament acumulat i molts nervis pel dia següent i tot, bueno, tot plegat, i l'últim dia sí que va ser espectacular. Sabia que podíem guanyar la medalla, jo i tot el meu equip.
En l'acte hi han pres part l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora d'Esports Núria Escamilla i representants polítics i de l'àmbit esportiu de la ciutat. El primer equip femení del DSB Club Voleibol Sant Cugat disputa el partit de tornada de la Lliga Catalana aquest dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de Valldoreix, davant el Barça. Les santcugatenques es van imposar en el partit d'anada per un contundent 0-3 i tenen pràcticament a tocar el primer títol de la temporada. Tots dos equips s'enfrontaran a la Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i es veuran les cares a la segona jornada de competició a Valldoreix, ja el 12 d'octubre. Les santcugatenques han renovat el bloc, tot i que han apostat per un toc internacional amb l'arribada de dues jugadores brasileres. A la banqueta també hi ha un nou inquilí, amb Leo Passerine, qui ha substituït Rafa Ruiz després d'una dezena d'anys al càrrec. I el primer equip femení de la UESC de tenis taula afronta la tercera temporada consecutiva a la Superdivisió, màxima categoria estatal amb molta ambició. Les santcugatenques mantenen el bloc de la temporada passada, on van finalitzar setenes, i es fixen la lluita per entrar en la competició europea. Marina Munné, la jugadora italiana Chiara Colatoni i la búlgara Marina Yovkova, i la sensació de l'equip, la xinesa Hu Limei, qui va arribar al darrer tram de la temporada amb 20 partits jugats i 20 victòries, mantenen el bloc. Les novetats són les jugadores poloneses Iona Svitzinia i Magdalena Sikorowska, que són noves incorporacions per al nou curs. L'equip debuta aquest dissabte, demà, a les 11 del matí, al camp del Priego, vigent subcampió de Lliga. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 27 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Bona tarda, comença l'informatiu migdia d'aquest divendres 27 de setembre de 2024. Us informa Albert Soler Bonamossa.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
A Cugat Mèdia seguim aprofundint en el debat sobre l'ús dels mòbils per part dels adolescents. FOMO són les sigles en anglès de Fear of Missing Out, és a dir, la por de perdre's el que està passant. Això s'ha convertit en lema de vida per a molts adolescents, fins al punt que la necessitat d'estar amb el mòbil en tot moment és incontrolable, afectant fins i tot l'horari lectiu. Així, el jovent usava aquests dispositius furtivament, sota la taula, entre els llibres o al lavabo. El curs escolar 2024-2025 ha començat amb la prohibició total dels mòbils a les escoles, mentre que als instituts es permet per a usos educatius. Cugat Media ha parlat amb dos estudiants per conèixer com estan vivint aquesta mesura. Asseguren que en el mòbil ho tenen tot. L'estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Angeleta Ferrer i Sensat, Joan Gimeno, apunta que el següent serà sobre les xarxes socials.
Jo crec que ho tenim també perquè, com no mirem la tele, és una de les poques maneres d'informar-nos nosaltres, que és per xarxa social. Però la xarxa jo crec que és l'únic mètode així com a la mà que tenim nosaltres, que és més amigable per nosaltres de poder informar-nos del que està passant.
Tot i això, reconeix que aquestes tenen un component addictiu.
La curiositat i la dopamina que et produeix al entrar a Instagram i veure reels, que és una cosa absurda, però que tu agafes, comences a escrollejar i és com que et calmes, et tranquil·litzes, saps? Està dissenyat així.
Són conscients que d'aquest component addictiu l'estudiant també de segon de batxillerat al Liceu Politècnic Pedro Cerdán, juntament amb els seus amics, han pres mesures. Sentim-lo.
Hem fet la política de que, mira, quan ens veiem, res de mòbil, res de res, tots els mòbils apilats o no portes el mòbil.
Segons un estudi de la Diputació de Barcelona, un de cada tres alumnes de quart d'ESO utilitza el mòbil més de 3 hores al dia, o va utilitzar el mòbil més de 3 hores al dia l'any passat.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Pacte per l'Ocupació Digna i de Qualitat de Sant Cugat s'ha estrenat aquest divendres amb la constitució de la Secretaria Tècnica de l'Òrgan i la creació d'una comissió de treball específica per a la formació professional. L'acord, que havia quedat aturat pel canvi de govern des que es va signar al març de 2023, s'ha reemprès aquest divendres amb la celebració d'una sessió plenària en la qual han participat els principals agents socials, econòmic i econòmics de la ciutat, així com els representants signants del pacte. Bernat Picornell és el primer tinent d'alcaldia.
Al final no es tracta tant doncs, que la gent tingui feina o no en tingui, que evidentment volem que en tinguin, sinó que la que tinguin també sigui digna i de qualitat. Per tant, doncs, entenem que són unes polítiques, una aposta doncs, de treball doncs, pel conjunt de la ciutadania.
Així, la comissió, que s'ha aprovat per unanimitat a la sessió plenària, respon a la necessitat de millorar la capacitació de les persones treballadores i oferir respostes adequades a les demandes del mercat de treball, facilitant la inserció laboral, especialment entre els joves i els col·lectius més vulnerables. I la xarxa de dones empresàries de Sant Cugat, la XDESC, i l'associació LININ Barcelona han començat a col·laborar per enfortir els llaços i créixer conjuntament. LININ és una comunitat de dones professionals que va néixer als Estats Units i que s'ha expandit arreu del món. Rosa Feijó, membre de la Junta de la XDESC, explica a Cugat Mèdia per què han signat aquest acord.
Vam decidir fer un acord de col·laboració perquè tenim molts objectius en comú. Al final, tothom, les dues associacions, el que pretenen principalment és visibilitzar a la dona professional i donar-li doncs, una xarxa de suport.
LININ funciona amb cercles autònoms per temàtiques concretes i a Barcelona n'hi ha 31. D'aquests, actualment, n'hi ha un a Sant Cugat, des del 2019 anomenat Sant Cugat MAMS.
El cercle de Sant Cugat, la temàtica diríem que és de les mares treballadores expats. Com que aquí a Sant Cugat hi ha molta gent que ve de fora, és una manera de que aquestes dones se sentin acollides a la ciutat.
I en què consisteix exactament aquest acord? Doncs faran jornades conjuntament que els permetrà arribar a més gent i faran créixer la comunitat de dones empresàries. La xarxa també els cedirà a LININ el despatx municipal que tenen en l'antic ajuntament a la plaça de Barcelona i es cediran entre elles expertes quan una o altra entitat organitzi alguna xerrada. El govern de l'EMD de Vall d'Oreix ha tornat a acusar, un cop més, el fet que és l'oposició qui té la majoria a la Junta de Veïns. La sessió plenària ordinària d'aquest dijous ho ha posat de manifest amb la proposta de l'executiu de pujar-se el sou un 2%, que ha quedat rebutjada amb els vots en contra de Junts, PP i Vox. Es tracta d'un increment que es justificava per fer front a la inflació conseqüència de les guerres d'Ucraïna i Orient Pròxim, que sí que s'ha aplicat, en canvi, al personal de l'EMD amb els vots a favor del govern i de Junts i amb l'abstenció dels populars i la negativa de Vox. El cartipàs i la dotació es va aprovar el juliol de l'any passat amb l'abstenció de Junts. Això ha provocat una picabaralla dialèctica entre el vocal portaveu de Junts, Bernat Gisbert, i el vocal d'Economia, Ramon Segura. Escoltem-los.
Com diu la dita aquella, o todos moros o todos cristianos. És a dir, no podem només aplicar el que a nosaltres ens interessa perquè governem i ja està. Al final, el consistori som tots.
El que ara, com diuen todos moros o todos cristianos, sí, però hi ha gent que té paraula i hi ha gent que li costa a vegades a complir. Això és un pacte que es va fer de cartipàs i que ara alguns se'n desdiuen.
La debilitat del govern, Valldoreix Plural, Esquerra, PSC i CUP a la Junta de Veïns s'ha tornat a posar de manifest amb la moció que Vox, amb el suport de Junts i del PP i la negativa de l'executiu, ha tirat endavant per estudiar les llicències urbanístiques pendents de resolució. Amb el text aprovat, l'EMD haurà de disposar d'una comissió amb els portaveus dels grups municipals per escurçar terminis i posar sobre la taula la possibilitat d'externalitzar el servei.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'art de Quim Manresa torna a Sant Cugat. El fotògraf, establert a la Floresta, inaugura aquest dissabte a 6:45 de la tarda l'exposició Bajo el Quinqué, a la nau central del Marc Antic, en la tercera edició del Marc Antic de nit. La mostra és una crònica d'una nit de 1989 als voltants del Camp Nou, quan l'avinguda es va convertir, en paraules del mateix artista, en el bulevard del sexe. De tot plegat n'ha parlat Manresa i el comissari de l'exposició, Pep Bernils, al magazín Faves Comptades.
Quan Barcelona va ser enumerada dels Jocs Olímpics, els travestis i transsexuals i tal de mig món van arribar aquí a Barcelona i es van instal·lar a peu del Camp Nou, no? I llavors l'Ajuntament ho va prohibir, llavors és una nit que vaig conviure amb tots ells, no? Vull dir, el trànsit que havia en tota aquella avinguda, no? Era el bulevard, en aquella època, el bulevard del sexe, no? Vull dir, havia cues de cotxes, vull dir, demanant serveis, era brutal.
L'exposició, comissariada per Pep Bernils, es podrà veure fins a finals d'any a la nau central del Marc Antic. I fem una repassada al programa del Teatre Auditori, perquè el programador cultural Gerald Fanon ha revelat els detalls dels pròxims espectacles que acollirà el Teatre Auditori de Sant Cugat, el magazín Faves Comptades. La programació promet una àmplia varietat d'espectacles que abastaran diferents disciplines artístiques. Entre les propostes més rellevants, Fanon ha destacat diverses produccions teatrals, musicals i de dansa que arribaran a l'escenari santcugatenc. Aquest divendres, per exemple, 27 de setembre, és a dir, avui, es podrà veure la comèdia El favor, de Susana Garachana, la comèdia de l'any de la temporada a Barcelona, segons el mateix programador. Aquest cap de setmana també es podrà gaudir de la música clàssica amb la cinquena de Mahler de la Franz Schubert Filharmonia. La Setmana de la Gent Gran comença aquest diumenge i s'allargarà fins al dissabte 5 d'octubre, amb una programació que inclou xerrades, concerts i més propostes. Coincidint amb el Dia de la Gent Gran, dimarts vinent, 1 d'octubre, tindran lloc els actes centrals amb la caminada popular, les olimpiades entre residències i la representació teatral. Amb el lema Compartim la vida i ens cuidem mútuament, les activitats se celebraran a la plaça de Barcelona, l'Ateneu i la plaça de Lluís Millet. Els casals de Mirassol i Valldoreix i la llar d'avis de la parròquia i la Casa de Cultura també acolliran alguns actes. Així, aquest diumenge es donarà el tret de sortida amb el concert de rock a les 6 de la tarda a la plaça de Barcelona amb l'actuació del Cugat Group. Dilluns vinent serà el torn de la classe oberta, de l'esport a l'Ateneu i de les finals de les Olimpiades entre casals. I Laia Font s'acaba de jubilar després de 41 anys al servei de la Secretaria General de l'Ajuntament. Els companys de Font la van voler acomiadar com es mereix i li van organitzar una festa al celler cooperatiu per agrair-li tota la feina que ha fet al llarg d'aquestes 4 dècades. El mateix alcalde fins i tot li va dedicar unes paraules al ple de juliol. Font recorda al magazín Faves Comptades que als seus inicis a l'Ajuntament els canvis als quals s'ha hagut d'adaptar al llarg dels anys i algunes altres anècdotes. Escoltem-la.
Recordo el secretari que em va trucar no sé si era un dissabte o un diumenge, que em va sorprendre molt la trucada, i era per demanar-me si podia anar a treballar l'endemà, sembla que era un diumenge, perquè havia mort en Jaume Tubau, i bueno, és un dels moments així més tristos, no? Perquè era una persona molt, molt estimada. I...
Pots recuperar l'entrevista sencera a Laia Font a la web www.cugat.cat. I passem ara als esports, perquè l'Ajuntament ha fet una recepció oficial als esportistes olímpics santcugatencs dels Jocs de París. Aquest passat estiu, Bruno Font, Júlia Estrapato, en hoquei herba, Jael Bestué en atletisme i Txell Mas i Paula Ramírez en natació artística, de les quals van aconseguir la medalla de bronze. Bestué i Mas, que no han pogut assistir, han enviat un vídeo, mentre que els esportistes presents han explicat la seva experiència als Jocs. Tant les autoritats com els esportistes han valorat la capacitat esportiva de Sant Cugat i l'esforç d'arribar a l'esport d'elit. Ramírez ha explicat el patiment de les competicions a París.
Estic molt orgullosa d'aquesta medalla, no només per la competició, que va ser molt dura, no? Els dos primers dies els recordo molt durs, físicament i mentalment, molta pressió i molt cansament acumulat i molts nervis pel dia següent i tot, bueno, tot plegat, i l'últim dia sí que va ser espectacular. Sabia que podíem guanyar la medalla, jo i tot el meu equip.
En l'acte hi han pres part l'alcalde Josep Maria Vallès, la regidora d'Esports Núria Escamilla i representants polítics i de l'àmbit esportiu de la ciutat. El primer equip femení del DSB Club Voleibol Sant Cugat disputa el partit de tornada de la Lliga Catalana aquest dissabte a les 7 de la tarda al pavelló de Valldoreix, davant el Barça. Les santcugatenques es van imposar en el partit d'anada per un contundent 0-3 i tenen pràcticament a tocar el primer títol de la temporada. Tots dos equips s'enfrontaran a la Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i es veuran les cares a la segona jornada de competició a Valldoreix, ja el 12 d'octubre. Les santcugatenques han renovat el bloc, tot i que han apostat per un toc internacional amb l'arribada de dues jugadores brasileres. A la banqueta també hi ha un nou inquilí, amb Leo Passerine, qui ha substituït Rafa Ruiz després d'una desena d'anys al càrrec. I el primer equip femení de la UESC de tenis taula afronta la tercera temporada consecutiva a la Superdivisió, màxima categoria estatal amb molta ambició. Les santcugatenques mantenen el bloc de la temporada passada, on van finalitzar setenes, i es fixen la lluita per entrar en la competició europea. Marina Munné, la jugadora italiana Chiara Colatoni i la búlgara Marina Yovkova, i la sensació de l'equip, la xinesa Hu Limei, qui va arribar al darrer tram de la temporada amb 20 partits jugats i 20 victòries, mantenen el bloc. Les novetats són les jugadores poloneses Iona Svitzinia i Magdalena Sikorowska, que són noves incorporacions per al nou curs. L'equip debuta aquest dissabte, demà, a les 11 del matí, al camp del Priego, vigent subcampió de Lliga. I fins aquí l'informatiu migdia d'aquest divendres 27 de setembre de 2024. La informació torna a Ràdio Sant Cugat a tots els butlletins horaris i a totes hores a cugat.cat i a totes les nostres xarxes socials.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Els hits de tots els temps.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
quarts de 3.